Ràdio Vilafranca.
Són 4, 4 i 2 són 6, escola arreglada i frustrada. No parles ni jugues si no tens permís, la creu, la sotana i la vara. Conjuguem presents imperfectes, li restem la X al futur. Castrem a les feres, als centres, força de treball del segle XXI. Hem planificat les conductes, no deixem ja marge per la creació. Dibuixem futurs plens de dubtes, ni somnis, ni jocs, ni improvisació. Infàncies al contenidor, 10 hores al dia, un temps que era or. Esclaus d'un estat opressor, perdona tu pueblo, señor. Mare, mare,
que yo no voy tornar. Amb música sempre comencem les nostres trobades setmanals amb Vinzeum. Avui, acompanyats de la Marta Palatín, directora del Vilapensa. Bon dia.
Molt bon dia.
I del Jordi Ribas, coordinador tècnic del Festival del Pensament. Ben tornat.
Moltes gràcies.
La Marta ha triat aquesta cançó amb la qual arrenquem i que ens lliga, ens porta a tot el que passarà del 13 al 19 d'abril en aquest Vilapensa.
Sí, ha estat molt difícil triar una cançó perquè molta música parteix de cançons de treball o fins i tot estils de música, oi? Aquest bonic exercici de fer memòria i d'haver de triar m'ha anat molt bé. M'he decantat per La Mestra, una cançó d'un grup que es va acomiadar l'any passat, Zoopose, grup antifeixista del País Valencià, i que fa un homenatge a alguns elements que apareixeran, òbviament, en el festival, que són des de feines feminitzades, des d'aquella resistència de les mestres durant el franquisme, també, el que pots fer dintre d'una aula i, a més, aprofitant la vinentesa, no? Tenim un moment ara de lluites per al sistema educatiu, per millorar les condicions, per millorar-ne la qualitat, per repensar-lo, en tot cas. I aleshores, amb aquesta cançó, intentem fer homenatge.
Poc després que tornem d'aquesta Setmana Santa, del 13 al 19 d'abril, apunteu dates, tindrà lloc aquesta novena edició del Vilapensa. Aquesta vegada ens convideu a repensar el treball. Ni la mort, ni la vida, ni d'on venim, ni què fem aquí, el treball.
Sí, al final tots els rius acaben desembocant al mar, no?, i ens fan pensar l'ésser humà. Però és veritat que en aquesta ocasió parlarem del treball i m'atreveixo a avançar ja el binomi en realitat que tenim en ment tots, que és el treball i la festa, perquè aquest any, que és la novena edició, parlem del treball, i la desena, l'any vinent, serà la festa. No hi ha festa, no hi ha celebrada i no hi ha descans sense haver treballat i haver tingut esforç abans, aleshores van junts. Però sí que és veritat que donen, per tant, cadascun dels dos conceptes, que farem un festival per aquest primer, per el treball, i aleshores sí que l'intentarem tocar d'una manera transversal a partir de moltes veus i de molts àmbits.
Quan heu llançat la idea i heu començat a parlar amb possibles convidats, ponents, participants d'aquest Vilapensa, què us han dit així d'entrada?
Contesto jo?
I tant, i tant.
Els mateixos convidats, aquí els hi dèiem. Doncs, resumint-ho molt, sí, ens han dit. Que això és molt bonic perquè, clar, les nostres primeres opcions, que tenen unes agendes una mica complicades de vegades, s'ho han reservat des de fa molts mesos. I parlo, per exemple, de professors o aventurers, no?, que obriran el festival, primer l'Oriol Ponsatí Morlà, i després en Sergi Unanue, que tenen l'un un vol cap a Mèxic, poc després de la xerrada, perquè se'n torna a la UNAM, a la Universitat de Mèxic, i després en Sergi Unanue se n'anirà cap a l'Àsia, encara no ens ha dit a quin indret concret, però ja s'han reservat aquesta data i els hi venia molt de gust, a ells i a totes les veus que van apareixent. Al final és un tema que ens interpel·la, que dona molt de joc i que amb tots els canvis que constantment tenim al nostre voltant es va reformulant. Per tant, necessitem trobar-nos i repensar-ho.
I és un tema, és una qüestió que s'ha abordat sovint des de la filosofia. Clar, no parla de què fem aquí, on anem, del sentit de la vida, de l'amor. El treball ha estat tan trillat, tan repensat?
És molt, molt bona i molt pertinent la pregunta, Sílvia, te l'agraeixo. Sí que ha estat tematitzat i al final jo sóc ferma defensora de tots els temes, tot i que per la filosofia i sobretot allò que és problemàtic, però aquests temes que arrelen o que aterren són molt necessaris, no? Des del cos, des d'allò quotidià, el nostre dia a dia. I el treball ha estat tematitzat des de molts fronts. Un d'ells, podríem dir, és molt conegut, no? Podem pensar ja des del segle XIX, Manifest Comunista, Marx i Engels, que no són els únics, ni molt menys. I després, per fer continuïtat amb el text, però amb una veu crítica, també dintre del marxisme, la Simone Weil, ja en el segle XX, parlant de la condició obrera, que ella també va posar-hi el cos, no? I se'n va anar amb una excedència de l'ensenyament cap a les fàbriques. La Hannah Arendt, amb la condició humana, que parla d'aquesta separació entre la tasca, el treball i la... i l'acció, i aleshores parla, no?, d'aquest treball circular, domèstic, després parla d'aquest productiu que diem nosaltres, si voleu, industrial, us resumeixo molt, per tant, ho faig malament, però... i després l'acció, no?, allò que és concret en allò polític, en allò que aportem a nivell social, que ens trobem a l'àgora, que fem aquests moviments socials també, no?, o associacionisme, que són feina, però no és feina remunerada directament, aleshores hi ha com el treball... Hi ha un espectre molt ampli per ser pensat i repensat, perquè tenim moltes dimensions i molta aportació diferent, i de vegades només s'ha posat en valor aquella productiva industrial o de contracte, i han quedat molt invisibilitzades altres, o molt menys tingudes, ja no comencem ni per l'esclavatge, que també, o la servitud, no? Però per moltes altres formes molt interessants que s'haurien de valorar, i que són feines als marges, que diríem, no? Que si no la fa ningú, notaríem molt la mancança, però normalment no se'ls hi fan homenatges, oi, aquestes persones. Em ve al cap, durant la pandèmia, doncs, com s'aplaudia a les persones que s'encarregaven de la neteja. I de vegades no preníem consciència, no? O no es prenia consciència de fins a quin punt és clau, no? Aleshores, anirà una mica per aquí el fet de que històricament s'ha tocat a la filosofia, però encara queda molt. L'hem de repensar per això.
Del 13 al 19... Hi haurà aquestes veus debatent, repensant el treball amb aquesta mirada transversal. Fem un cop d'ull una mica les propostes centrals d'aquest Vilapensa. Ja deies abans, Oriol Ponsatí Murlà, doctor en filosofia, escriptor, traductor, editor i prolífic escriptor, obre el dilluns 13 aquesta nova cita.
Efectivament. Ell ens donarà una visió històrica i també unes eines conceptuals molt necessàries, al meu entendre, a l'hora d'obrir qualsevol debat. És a dir, les idees són de tothom i tots hi hem de parlar, però sempre va molt bé tenir uns termes que hem consensuat entre tots per saber de què estem parlant, no? Llavors faran unes distincions molt pertinents entre què és la feina, què és el treball, què és una professió, que... Ojo, spoiler, aquest és un terme que ve de la religió, de la traducció de Luther, per tant, dintre del protestantisme. Llavors, la professió de fe té molt a veure amb la professió de la feina que fem. I si ens va bé, sembla que tenim la gràcia divina. Això és el que diuen, oi? Els textos i el joc de traducció que va fer aquest autor fa molt de temps, fa 500 anys i escaig. Per tant, serà un tenir eines històriques i conceptuals per poder encarar tota una setmana que... després ens permetrà anar avançant.
Un inici especial, inici en majúscules, que també comptarà amb el músic Marcel Caselles.
Sí, sisplau.
L'inici de festa.
Efectivament, no? Ja es veu una mica que una cosa va lligada amb l'altra. I faran un tàndem molt interessant, perquè al final estem parlant de treball i les cançons de treball, i el posar-hi una veu, amb quins missatges, seria com donar veu als treballadors, també. Per tant, és simbòlicament, a part d'auditivament un plaer, és simbòlicament important que hi apareguin aquests textos, perquè normalment la manera de recollir aquelles veus no privilegiades sempre és més difícil quan treballem, perquè els registres doncs, queden, no? Els textos que els reis manaven a escriure, no? O que els religiosos que estaven a cert lloc tenien, i aleshores aquesta és una bona manera de que apareguin aquests testimonis.
Marta, la segona cita del Vilapensa... no és un filòsof, és un periodista de viatges.
Sí, sí, sí. No és filòsof així com de títol, però al final també ens està convidant constantment a repensar, perquè a més es posa en aquesta situació d'atrevir-se a anar allà on altres, on la majoria no hi anem i no posem l'ull, i a transmetre-ho, que la transmissió, ja com diu la Maria Zambrano, no? Una vida sense transmissió no és una vida viscuda. Llavors fa aquesta doble feina interior seva, per dir-ho així, de projecte, i després de compartir-ho amb el món. Per tant, és algú de casa nostra, però que està fent una proposta molt interessant d'anar recollint moltes veus i moltes vivències. Entenc jo fins on he estat coneixent l'obra d'en Sergio Nanue amb molt de respecte, amb molt d'interès a entendre, no?, les diferències i de traslladar-les. Serà interessant, també.
El 15 d'abril, tercer dia, tercera jornada d'aquest Vilapensa, hi ha dues propostes, totes femenines, amb tres dones.
Sí, és graciós perquè no ho hem estat pensant en forma ni de quota ni de res, i ens han sortit quatre actes de gènere, meravellosos tots ells i molt diferents. Per tant, ens estrenarem el dimecres. El primer acte que tenim és a les 5 de la tarda i tenim una ruta. Una ruta que anirem de la mà de la Montse Julià, bibliotecària de Gelida i persona que estudia i ha estudiat i ha preparat molts treballs, no?, tenint en compte la història, i en aquest cas ens ha fet una proposta per al territori de Vilafranca i tenint en compte aquest treball, sobretot de dones, anant per diferents punts de la ciutat.
I coneix molt bé el carrer del Comerç.
Sí, efectivament.
On es fa la quedada per començar aquesta passejada, patejar aquesta ciutat del vi.
És un acte que es consolida, perquè l'any passat va ser novetat i és bonic que es pugui mantenir, que hi hagi moviment i que hi hagi exterior i carrer.
I la segona proposta és el mateix 15 d'abril, més tard, a les 7, a l'Auditori, on passarà tot, a càrrec de Concha Fernández i Emília Oliver.
Sí, em fa molta il·lusió també aquest acte i escoltar-les novament, després de llegir-les, de poder parlar amb elles. Són dues persones que ens poden transmetre molt per tot el que són i per tot el que representen, perquè totes dues són catedràtiques d'institut, amb tota una vida d'experiència, i a més són autores de diferents publicacions, tant en premsa com en monografies, en llibres, però és que a més estan com activistes i en espais també de... amb un coincidim, de fet, estan convidades també a partir d'un espai en què coincidim des de fa anys, que és Educar-se en Veu de Dona, a la Societat Catalana de Filosofia, a l'Institut d'Estudis Catalans, on necessitem, per poder treballar autores, fer-ho junts i juntes, és un espai obert a tothom, i necessitem traduir-les o que algú ens ajudi a entendre autores en les que no som expertes, i allà cadascuna posa la seva cullerada i també aprèn. I a partir d'això he anat veient les obres que fan i faran un diàleg sobre educació, pensant en com ara és un ensenyament competencial el que tenim i com això potser té bona intenció i ens intenta formar per entrar al mercat laboral, però deixa unes mancances importants. No dic més, però el debat anirà per aquí. Convido.
Som ja a dijous de Vilapensa, 16 d'abril, amb una proposta que tindrà lloc a la Biblioteca Torres i Bages, una proposta diferent.
Sí, tenim a la Rosa Rius a la primera hora de les dues activitats, que serà a les 5 de la tarda també, parlant de les bibliotecàries a cavall. Aquest és un dels altres actes.
A cavall literal?
A cavall literal.
Dalt d'un cavall, eh?
Tal qual.
L'animal de quatre potes.
Efectivament.
D'acord.
Perquè així es mostra aquesta dimensió èpica, no? Moltes vegades quan pensem en feines feminitzades les imaginem, totes són molt valuoses i totes són èpiques, però el cavall normalment l'han reservat per imatges tipus de conqueridors, oi, o de... I no.
Més testosteròniques.
Més testosteròniques, molt ben dit. I no pas. I aleshores la Rosa Rius ha fet una investigació que vindrà a traslladar-nos a la biblioteca, un espai amic, i també amb un equip de treball no?, molt feminitzat normalment, per parlar d'elles, que són les bibliotecàries a cavall que portaven a la zona dels Apalatxes, que seria un equivalent més o menys als Estats Units de les nostres urdes, a Extremadura, o Zancares, a Galícia, no?, aquelles serralades remotes on hi ha persones que no accedeixen fàcilment, no?, al que ens arriba la majoria. I aleshores és molt bonic com posa de relleu la tasca que fan, que no es veia gaire, i després serà un doble homenatge, perquè al final ho estem fent a la biblioteca i per totes les companyes que han estat moltes vegades doncs, tenint cura d'obres sense les quals, doncs, quan diem el que es va perdre a la biblioteca d'Alexandria, no, i a casa nostra s'ha perdut moltíssim, i gràcies a moltes i a molts se n'han conservat, no? Aleshores, aquesta feina imprescindible i de base que de vegades es dona per feta, doncs serà un doble homenatge aquell dia.
I la segona proposta d'aquest 16 d'abril, a les 7, a l'Auditori de Vinzeum, és una multitudinària taula rodona.
Totalment, sí. És una taula que hem preparat amb el Servei d'Igualtat. És la primera col·laboració que surt avui aquí. Perquè l'hem pensat conjuntament i una mica per donar veu també als testimonis, que és una línia que també el Vilapensa ha treballat moltes vegades, de les primeres, no?, les persones que parlen en primera persona i, per tant, ens expliquen, en aquest cas, les seves vides LGTBIQ+, que d'alguna manera també condicionen, no?, o estan condicionades, no?, pels llocs de treball, i per tant vol ser una taula una mica reivindicativa per pensar que no tothom té les mateixes condicions també, no?, a l'hora de treballar i també per positivitzar, no?, aquestes realitats. Amb 6 testimonis, des del moderador fins a tots els que parlen, que intentaran, doncs, posar veu, no?, i cos a aquesta realitat, com la diversitat, no?, de gèneres o de cossos o d'orientacions també pot condicionar el lloc de treball.
El divendres de Vilapensa, divendres 17 d'abril, entra en escena la IA. És inevitable, no?
Efectivament. Si és problemàtic i ens preguntem per això, ha de tenir-hi cabuda al festival, perquè al final ens està interpel·lant, tenim necessitat i ha de ser un espai de trobada. I per sort ho farem de la mà de la Carina Gibert, que no només és una investigadora, especialista de la intel·ligència artificial, sinó que també és una transmissora, una divulgadora amb experiència i, per tant, traduirà, traslladarà aquest doble llenguatge, no?, l'acadèmic i l'informàtic, que són clau i que alhora necessitem baixar a terra per entendre-ho nosaltres. Aleshores, serà una trobada, entenc jo, que despertarà també molt d'interès i que seguirem amb ganes, perquè, efectivament, pensar el futur de moltes feines passa per saber fins a quin punt la intel·ligència artificial les afectarà i com les afectarà, o quina importància o quin poder li atorgarem nosaltres, que aquesta és una altra qüestió, no? En realitat, diu molt també de l'ésser humà com de vegades s'intenta presentar com un oracle allò que pot ser, doncs, gestió de dades, i li fas triar, quan en realitat potser hi ha un criteri econòmic. Per tant, estarà molt bé que algú ens esclareixi una mica fins a quin punt, si hi ha algú que està amoïnat, s'ha d'amoïnar, o fins a quin punt tenim marge. Jo crec que normalment passa per aquí, no? Sempre hi ha una solució política. Ni els ADN són absoluts, ni allò natural, ni allò de les xifres és absolut. I aleshores trobarem aquí una ajuda molt forta per poder pensar aquesta qüestió.
I és un tema que ha anat sortint en els diferents vilapenses, no? La intel·ligència artificial, no?, fa temps que ens acompanya.
Ens amoïna.
Ens amoïna, no?, ens qüestiona.
Sí,
i per
sí.
Tant,
sí.
Està bé que també surti, no?, enguany.
Efectivament. Guardo molt bon record de la sessió de l'any passat, que vam estar amb la Marta Poblet i amb en Pompeu Casanovas, i el públic també tenia màntares, també, oi? I va estar molt bé, tant la presentació que vam fer molt propera a tothom, que ens va donar també una perspectiva i unes eines per poder seguir pensant aquest fenomen tan innovador i canviant, i alhora després la tranquil·litat i la molta participació que hi va haver després, no?, a l'hora de poder abordar el tema.
I aquí estic segura que també n'hi haurà molta, perquè ens amoïna, no?, ens preocupa què passarà amb els llocs de treball. La IA substituirà la meva feina, és un rum-rum que està
present,
allà, de fons.
Totalment.
Sí, sí.
Sí, segurament, i tiro una mica d'adaptar la història, que mai es repeteix tal qual, però sí que és veritat que és una època de transició, com ho som totes, i tot és transició contínua, però ho hem vist també amb les fàbriques, amb el que poden representar les màquines per als obrers, i ara ens toca també una mica redefinir o veure què fem amb això. Nosaltres dintre de l'aula, jo amb els alumnes dintre de la universitat, i altra part del professorat, doncs ja portem temps adaptant-ho perquè puguem seguir fent una bona transmissió i no hi hagi un abús o un mal ús d'això. I mira, ara igual peco d'optimista, però igual ens fa posar en valor de nou la presencialitat, l'oralitat, a saber, oi? Potser hi ha marge inclús de millora amb això, i no tan apocalíptic, ja veurem.
Del cap de setmana, Marta, què destaquem? Quins titulars deixem? Perquè ja tindrem temps d'endinsar-nos-hi.
Sí, perquè
ens acaba el temps, eh? Sí, tot.
El Vilapensa és molt llarg.
Sí, estem prendents del programa i no ens deixaríem res.
Quatre idees de cap de setmana.
Quatre idees. Què tenim? A veure, el dissabte al matí, la feinada que fa cada any el Comitè d'Ètica i que ens presenten, doncs, aquest malestar que pot arribar a provocar una feina mal encarada per part d'un cap, per part d'un plantejament de productivitat. És a dir, ells que s'enfronten directament i troben solucions per acompanyar i ajudar, no?, una realitat social sovint molt dura, doncs ens ho explicaran, ens ho traslladaran i podem deturar-nos i tot el matí al Vinceum. I després a la tarda tenim els nostres microrelats
del grup de mestres, que també és com un clàssic,
sí,
no?, que ja forma part d'aquest Més Vilapensa. Que,
meravellós, que hi entrarem, no?, potser.
Que hi entrarem les properes setmanes, que jo crec que tindrem temps.
Sí. Hi ha exposicions, hi ha homenatges,
hi ha més activitats.
Hi ha cinema...
Sí. Potser sí que hauríem de trobar un moment ara d'esmentar la taula de treball rural i vida comunitària, no? Aquesta sí que seria, Jordi, endavant.
Va, sí, seria com la cluenda d'aquesta gran setmana, que obre també, com deia la Mar, de l'horitzó de l'any que ve, de la festa, perquè reflexionarem sobre el treball comunitari en entorns rurals, no?, amb especialistes o gent que viu, no?, fora de la ciutat però treballant, però també apuntant, no?, quin és també el temps lliure, què és la festa, què és la cultura, no?, en altres llocs. I per això la posàvem al final també, no?, de la mà de l'Albert Cabré, que, és, sí, que ens ha ajudat a definir-la, per fer una cluenda o punt i seguit, no?, que ens permeti continuar reflexionant.
Efectivament. Qüestions pràctiques, Jordi.
Molt important.
Quan tindran lloc les sessions, horaris, com reservar entrades, si no hi podem ser, sempre hi ha Penedès Televisió, totes aquestes qüestions.
Doncs això ho repetim, no?, que totes les sessions són gratuïtes, es poden reservar ja des d'ahir mateix les entrades a entrades.vinceum.cat o directament des de la web del Vilapensa, que et linka el lloc. I, per tant, totes les sessions, la majoria són a l'auditori amb reserva. És cert que la sessió de la biblioteca hem decidit que és lliure i, per tant, hi pot anar qui vulgui, però tot el que passi a l'auditori de Vinceum serà amb reserva. Però, com dius, no?, Penedès Televisió enregistrarà, no?, en directe i per després poder oferir en diferit totes les, no?, totes les xerrades, totes les taules rodones, i, per tant, des del dilluns fins al diumenge tindrem, no?, tot el material per poder tornar a visionar a posteriori, que és una gran sort perquè ens permet, no?, encara avui, anar veient quins han sigut els vilapenses anteriors, també.
Volíem presentar amb antelació i temps perquè us organitzeu aquest nou Vilapensa i tornarem aquí en aquestes cites setmanals amb Vinceum. Marta Palacín, Jordi Ribas, gràcies, bona setmana
a vosaltres. Donar-li lliçons, no van poder, mai no podran, d'aquella mestra, avui som alumnat aventajat. Mare, mare, que jo no vull tornar a resar i callar quan ells manen. Pare, pare, jo volia somiar i volar i allà estar en les ales. Contrabandista de vers clandestins, o escampant el verín. Pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és la mà, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit.
Així hem començat, així acabem amb la mestra de Zoo. De seguida el flaix de notícies de 11:45.
Els criteris del nacional catolicisme, mestres molt jovenets, inclús alguns estudiants de magisteri, es plantegen que volen una escola diferent a la que ells han viscut i una escola diferent a la que es coneix.
Contrabandista de verbs clandestins, escampant el verí. Pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és la mà, i ara hi ha un poble que brama. Contrabandista de vers clandestins, o escampant el verín. Pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és la mà, i ara hi ha un poble que brama.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Fem un darrer repàs a l'actualitat a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Ja hi ha data pel trasllat de sorra de Coma-ruga a Calafell. El Servei de Costes del Ministeri per la Transició Ecològica ha anunciat que farà una inversió d'€1.400.000 per reparar els desperfectes que la borrasca Harry va fer fa unes setmanes a l'illa de Buda del Delta de l'Ebre i a la platja del Mas Mel i l'Estany de Calafell. En el moment que es van produir els desperfectes, des de l'Ajuntament de Calafell ja van avançar que caldria traslladar sorra acumulada al costat del port de Coma-ruga, una operació que s'ha de fer cada any per recuperar els sediments que es van perdent. Ara el Ministeri ha apuntat que es redistribuiran uns 5.000 metres cúbics de sorra des del port de Coma-ruga fins al Mas Mel en una actuació que començarà el proper mes d'abril. La pèrdua de sorra a la platja de l'Estany i al Mas Mel va provocar el descalç de dos accessos a la platja que continuen tancats. Després que l'any passat el trasllat de sorra entre el Vendrell i Calafell fos molt accidentat per la manca d'entesa entre els dos consistoris, ara des de l'Ajuntament calafellenc han optat per contactar directament amb Costes. L'alcalde del municipi, Ramon Ferrer, ha confirmat que el trasllat es farà enguany per la platja i no per carretera com l'any passat. L'ADF de Sant Martí recupera el corriol d'accés al Salt del Mico. Aquest diumenge, un grup de voluntaris de l'ADF de Sant Martí va recuperar l'antic corriol que porta fins a l'anomenat Salt del Mico, situat sota les masies del Pujol, pel camí de l'ermita de Sant Joan. Segons informa l'Ajuntament, aquest antic corriol feia dècades que s'havia perdut i amb aquesta actuació es facilita molt l'accés a un dels punts emblemàtics del municipi quan la riera de Pontons baixa amb aigua. Des de l'Ajuntament s'ha volgut agrair públicament el treball de recuperació fet pels voluntaris de l'ADF, així com el Manel Romanos i la Neus Mas, que de manera altruista han dut a terme la senyalització de l'indret. L'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls obre la convocatòria de subvencions per al 2026. Des del 18 de març que l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls ha obert el termini per presentar sol·licituds de subvencions adreçades a entitats, associacions i persones físiques per a l'any 2026. La convocatòria s'adreça a entitats sense ànim de lucre del municipi, persones físiques que desenvolupin activitats d'interès municipal, així com entitats de fora que duguin a terme activitats amb impacte al municipi. Les sol·licituds es podran presentar fins al 17 d'abril. La informació completa i els formularis estan disponibles al web de l'Ajuntament. Pere Martí serà el conferenciant de la Diada de Sant Jordi a Vilafranca. La tradicional conferència institucional de la Diada de Sant Jordi a Vilafranca anirà a càrrec de Pere Martí Bertran, una figura de referència en l'àmbit literari i educatiu local, estretament vinculada a la promoció de la llengua i la literatura catalanes. La conferència tindrà lloc el proper 22 d'abril al Saló de Sessions de la Casa de la Vila. Pere Martí ha desenvolupat una llarga trajectòria com a docent de llengua i literatura en diversos centres d'Andorra, la Seu d'Urgell i Olot, i ha estat catedràtic a l'Institut Eugeni d'Ors de Vilafranca fins a la seva jubilació l'any 2013. Més enllà de la docència, ha col·laborat i col·labora de manera continuada en diversos mitjans de comunicació, on ha publicat articles i ressenyes, especialment en l'àmbit de la literatura infantil i juvenil. Destaca igualment la seva tasca com a coordinador del programa Llegir per Sentir de Ràdio Vilafranca, dedicat a la literatura infantil i juvenil, amb més de 30 anys d'emissió ininterrompuda. Com a autor, Pere Martí ha publicat una trentena d'obres de literatura infantil, a més de traduccions i adaptacions de textos clàssics. La seva obra ha estat reconeguda i traduïda a diversos idiomes.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Obrim el Penedès en xarxa, l'última pàgina, la de l'agenda al detall, amb un parell de recomanacions per aquests propers dies. La primera és una Game Fest, una trobada gratuïta per jugar a videojocs que s'ha programat aquest dijous a Olèrdola. Ens ho explica des de Canal 20 el Raimon de Cara.
Els joves, i no tan joves, que siguin amants dels videojocs, tenen una cita aquesta setmana, aquest mateix dijous, d'aquí a ben poques hores, perquè es celebra, s'ha programat una nova edició de l'Olèrdola Game Fest, amb entrada lliure, gratuïta, amb les possibilitats moltes de poder gaudir de videojocs. Perquè ens ho puguin explicar, conversem amb el dinamitzador dels espais joves d'Olèrdola, el Carles José. Què tal? Molt bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
Un any més torna aquesta Olèrdola Game Fest, i si ho fa és perquè en d'altres ocasions ha tingut bona acceptació. Si es fa és perquè va funcionar.
Sí, exactament. És una activitat que ja està molt arrelada al municipi. Ja fa més de 4 anys que la duem a terme i sempre té molt bona acollida, i l'anem rotant entre els diferents nuclis urbans d'Olèrdola perquè tots els joves la puguin gaudir. Bé, joves i no tan joves, perquè sempre tenim una mica de totes les activitats, que també algun infant com algun adult a provar les diferents coses que tenim.
Com funciona? Ens ho expliques. A partir de les 4 de la tarda, a l'Espai Jove de Moja, al Centre Cívic La Xarxa, què ens hi espera?
Exactament. Allà hi podrem trobar 2 consoles PlayStation 5, 2 Nintendo Switch i 4 ulleres de realitat virtual. Tot està preparat per joves i són tots jocs no violents, són tots jocs pensats una mica per jugar en grup. Que creiem que com a ajuntament el que hem de potenciar és el videojoc, però a través d'una manera social on els joves puguin anar i jugar conjuntament. També disposaran d'una mica de berenar per poder passar una mica la gana.
I una zona retro també?
Sí, també és veritat. Hi ha el Ricardo, que un veí del municipi que col·labora amb nosaltres, que organitza una zona retro. L'any passat va ser la primera vegada que ho vam provar i va tenir molt bona acollida. Així els joves també poden provar els jocs amb els que vam créixer, amb els que som una mica més grans, i va tenir molt bona acollida i els va agradar molt.
No cal inscripció prèvia?
No, estarà obert tota la tarda de 4 a 8, com has comentat tu, i simplement poden passar per allà i jugar. Això pot ser que hi hagi alguns moments una mica de cua i s'hagi de fer una mica de cua, però a la mida que vagi arribant la gent anirem fent els grups i podran anar jugant sense problema.
I totalment gratuïta l'activitat.
Exactament, sí, es poden venir, totalment gratuïta, i ja ho diem, sempre diem que és una activitat encarada a joves, però moltes vegades han vingut famílies i adults i tot, que poden venir a provar, que al final les ulleres de realitat virtual és algo que es veu poques vegades, i ara que ho tenim al municipi, doncs s'ha d'aprofitar.
Des de la perspectiva que tens tu com a tècnic que va més enllà del municipi, també que coneixes la realitat d'altres municipis de la comarca, entenem que fer una activitat d'aquest tipus vinculada amb els videojocs és una de les propostes que més atrauen els joves, el jovent, a l'hora de dinamitzar un espai, un servei com en aquest cas el Servei Jove d'Olèrdola, segurament és una de les principals demandes que quan feu les propostes d'activitats, els suggeriments d'activitats, sempre tenen una bona resposta entre el jovent.
Sí, exactament. A veure, els joves estan molt vinculats al món digital. Qui més qui menys té una tablet, un smartphone, algun dispositiu per jugar i estan molt acostumats a través del joc. Aleshores, contra d'altres, el que volem és potenciar aquest tipus de joc, però una mica en grup, perquè és veritat que moltes vegades juga sol a casa o en algun espai on no es relaciona socialment, i creiem que nosaltres, al donar-li la volta i poder fer que juguin en grup, és una altra manera de potenciar una cosa que els agrada, però a més fer-ho d'una manera en el que es treballen uns valors i un xoc en equip, que d'altres maneres si no és més difícil de treballar. I sí, evidentment, els joves estan encantats, sempre ens ho demanen.
Videojocs, per tant, de manera presencial, comentaves, no violents.
Exactament, no violents. Trobarem Mario Kart, trobarem FIFAs, trobarem els jocs d'esports, una mica per tots els jocs estan pensats per jugar en grup i una mica competir entre nosaltres, però no seran jocs violents. Creiem que des de que qui vulgui, doncs, evidentment, són jocs que existeixen i els pot utilitzar, però des de l'Ajuntament preferim promoure altres tipus de videojocs, que n'hi ha de molts tipus, que són molt divertits i no cal que utilitzem de violents.
I compteu amb el bagatge de les edicions fetes i la resposta també ha estat això, satisfactòria. Els infants, els joves, les persones que s'hi han acostat a l'Olèrdola Game Fest han gaudit igualment, no?
Exactament, és una activitat que sempre ens ha funcionat molt bé. Jo fa 3 anys que estic al municipi i m'ha funcionat perfectament. Sé que l'any anterior com a mínim també es feia i no sé dir-te exactament els anys que fa, però és una activitat que està consolidada, els joves l'esperen, sempre em pregunten a quin municipi es farà aquest any, en quin nucli urbà es farà aquest any, i ja ho esperen, és una activitat que sempre té èxit.
I es fa aquest dijous a Moja perquè és el dia on està obert l'Espai Jove de Moja.
Exactament, és el dia que hi ha la Ivonne, la meva companya, i està obert els dijous, que a Moja, sempre fem els dimarts anem a Can Trabal, el primer dimarts de mes anem a Sant Miquel d'Olèrdola i els divendres sempre a Sant Pere de Molanta. Aleshores anem rotant una mica en els diferents nuclis urbans per si algú té problemes de desplaçament que tothom ho pugui gaudir i aquest any li toca a Moja doncs, poder gaudir-ho allà a l'espai.
I com està funcionant aquest servei? Està connectant amb els joves?
Sí, la veritat és que des que ha arribat la Ivonne té un grupet de joves que venen molt sovint i estem consolidant un grup a l'Espai Jove de Moja que va venir molt sovint, així que molt contents.
I a Sant Pere Molanta?
Sí, a Sant Pere Molanta ja fa molt de temps que tenim un grup consolidat. Ja des dels 3 anys que fa que jo hi soc, són un grup de joves que ha anat venint, que ha anat pujant, diguem, de joves més petits que s'han anat integrant al grup, però és un grup de joves que ve molt sovint i pràcticament funciona sempre. A Can Trabal també tenim un grupet més reduït de joves que van venint i a Sant Miquel és on ens falta apretar una mica més per trobar una mica més de joves que vinguin a col·laborar.
Ho apuntaves tu, una de les activitats esperades és aquesta Olèrdola Game Fest, però al llarg de l'any també feu propostes que també són emblemàtiques, sortides que compartiu amb altres serveis de joventut a vegades, també campionats, la cosa no s'atura només amb l'Olèrdola Game Fest.
Exactament, segurament les dues activitats més emblemàtiques que tenim o les que tenen més tirada són la sortida a Port Aventura i la sortida a l'esquiada, que són dues activitats que ja fa moltíssims anys que es fan i que els joves ja ho esperen i sempre s'apunten, però després un cop al mes sempre fem activitats en l'Espai Jove. Ara fa poc va ser el Dia de la Dona i vam fer tote bags feministes, on els joves podien venir i quedar-se a la seva tote bag i amb uns retoladors especials per roba doncs podien escriure les seves frases feministes o fer el seu dibuix o el que volguessin. A part, també fem molts campionats de ping-pong, de futbolín, de diferents coses que els agraden als joves, i també sempre portem jocs de taula i coses similars amb els que puguin jugar. Escoltem una mica el que ens demanen els joves. Per exemple, a mi Sant Pere Molanta sé que els agrada molt, molt els tornejos de ping-pong i futbolín, doncs els intento anar fent, fent sovint, normalment cada 2 o 3 mesos en tenen un, perquè sé que els agrada molt, però si un altre espai doncs, els agrada molt els jocs de taula, doncs anem més amb jocs de taula. Una mica ens intentem adaptar al que ens demanda cada grup de joves.
I la franja d'usuaris, d'edats, entre els 12 i els 30?
Sí, a veure, la majoria que tenim serien d'entre els 12 i els 17. Però sí, evidentment tothom pot venir a fer ús fins als 30 o 35. De fet, no hi acostumaríem a posar problemes. Quan fem, per exemple, el sopar de Nadal amb els joves, que també és una activitat que fa 2 anys que s'està portant i cada cop està més consolidada, sí que treballem amb un grup de joves més grans fins als 30 anys. Ara, la majoria d'activitats que fem en el dia a dia, sí que potser tenim un grup més petit, que són fins als 12 o 17 anys, que fa ús més sovint de l'Espai Jove, i després els més grans venen activitats concretes. Per exemple, l'Olèrdola Game Fest és una activitat que també és probable que vinguin joves d'un perfil més gran a jugar una estona.
Ara hem parlat de l'apartat lúdic del servei, però també oferiu assessorament als joves.
Exactament. Som un espai de primer contacte. Nosaltres sabem una mica de tot, aleshores ens poden venir tant amb problemes d'habitatges, amb decisions acadèmiques que hagin de prendre, benestar emocional, tractem una mica tots els temes i que, tot i que no podem ser experts en tot, evidentment, però sí que coneixem una mica gent del Consell Comarcal o de diverses entitats que ens poden ajudar i els podem fer un assessorament i derivar-los cap al servei que més els interessi. O directament fer nosaltres el contacte i després passar-los la informació. Sempre ens adaptem una mica al que necessiti el jove.
Doncs els joves que estiguin interessats en aquestes i altres qüestions ja ho saben. Una primera presa de contacte molt, molt lúdica, atractiva, és, per exemple, aquest mateix dijous, participant en aquesta Olèrdola Game Fest a partir de les 4 fins a les 8 del vespre, activitat gratuïta a l'Espai Jove de Moja, al Centre Cívic La Xarxa. Carles José, dinamitzador dels Espais Joves d'Olèrdola, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta festa del videojoc, l'Olèrdola Game Fest.
Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres i esperem que tingui molt d'èxit i tothom qui ens estigui sentint que sàpiga estar convidadíssim a venir.
Fins la propera, una abraçada.
Fins la propera, que vagi bé.
La segona recomanació de l'agenda al detall ens porta cap a la capital del Cava, on aquest any el cau del municipi celebra 35 anys, amb 2 actes de record i conjura. Des de Ràdio Sant Sadurní, en té més detalls el Miquel Cuenca.
Doncs, Sílvia, nosaltres que iniciem aquesta segona proposta de l'agenda al detall, com comentaves, parlant en aquest cas amb la Júlia Reventós i amb la Sara Xin, membres de l'agrupació Escolta i Guia d'aquí al municipi de Sant Sadurní, perquè tenen per endavant dos activitats o dos actes. La primera, una exposició que acaba el 30 de març i també una festa final que tindrà lloc el 18 d'abril, però que siguin elles la que expliquin tots els detalls d'aquestes activitats per celebrar. Noies, primer de tot, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Quants anys de l'agrupació?
35.
35 ja.
35 anys d'una agrupació que... De què consta? Què és el que feu?
Doncs nosaltres el que fem aquí al Cau de Sant Sadurní, bàsicament, és educació en el lleure. Fem activitats cada dissabte de 4 a 6 amb infants, doncs, des dels 6 fins als 18 anys. I, bàsicament, doncs, oferim una alternativa i un espai, doncs, perquè ells puguin créixer i passar-ho bé i estar en comunitat.
I com una forma també d'acabar el curs, sempre acabem anant d'acampaments... I com fem convivència tots junts, acabem de fer treballs també més profunds i com treballem una miqueta també amb nosaltres, amb tot una miqueta.
Quants membres sou ara mateix a l'agrupació a nivell aproximat, si no sabeu una xifra exacta?
Sí, tenim uns 100 infants i som 16 equips de CAPs, de monitors i referents.
Entenc que totes dues també heu estat, quan éreu petites, a l'agrupació. En aquest sentit, com heu vist l'evolució en el pas del temps de quan veu iniciar-vos a fins ara?
Bueno, com amb el temps, tot també ha canviat, però com seguim tots amb la mateixa il·lusió de seguir treballant i com educar amb els nens i com doncs, veient el pas i com van passant generació a generació i com cada tipus de generació porta una miqueta al cau.
Exacte, seguim sempre una mateixa metodologia i una mateixa dinàmica, per dir-ho d'alguna manera, però després cada monitor i cada CAP s'ho fa seu i aporta als infants doncs, el que també la seva experiència personal.
Per si hi ha algun infant que vulgui sumar-se a activitats de lleure, però si ens poguéssiu destacar algun tipus d'activitats, de la metodologia, què és el que feu exactament? O que es podrien trobar?
Doncs fem activitats com poden ser jocs, com poden ser tallers, xerrades, però també fem excursions a la natura, descobertes a pobles veïns o de temàtiques concretes que els hi puguin interessar als infants. I bàsicament és això, descobrir una mica el món que els envolta, a cada edat, el seu espai, doncs a primer nivell local, després et vas movent a nivell territorial i internacional... I això, com que descobreixin el món d'una perspectiva diferent de la que poden tenir a l'entorn familiar o a l'entorn escolar.
Si voleu, passem a les activitats que heu organitzat o que esteu organitzant, perquè estem a la secció de l'agenda del detall. La primera és una exposició que dura fins al 30 de març, una exposició fotogràfica, que és el que pot trobar la gent i on està ubicada?
Doncs l'exposició la trobem a la Biblioteca del Poble, aquí a Sant Sadurní, i bueno, és un recull de fotos des de que vam obrir fa 35 anys i bueno, està una miqueta dividida entre els tres pilars on nosaltres basem la nostra feina, que és en país, persona i espiritualitat.
Quins moments o activitats recull la mostra o podríem visualitzar en ells?
Doncs principalment molts moments d'acompanyarisme, cohesió i la comunitat. També trobem moltes imatges de cims que s'han anat a fer a nivell de cau, contacte amb la natura, els campaments, tendes, tot això.
I també com moments especials que tenim nosaltres, com la promesa, que és un moment que trobem... O sigui que es fa, com podríem dir-ho...
Un moment de reflexió i creixement.
Totalment. I també una prova com molt important, que és quan aconseguim el foulard, també com recull aquests moments tan especials.
Moments especials, ara us ho pregunto, a nivell personal, si hi ha alguna fotografia o història que considereu especialment significativa per vosaltres. Ja mitjanament ho heu dit ara en l'anterior pregunta.
Ostres, és que hi ha com tants moments, tant recull de fotos, també moments que nosaltres no hem viscut, com el moment dels moments quan es va obrir per primer cop al cau, fotografies de gent que ara veus pel poble, que, ostres, t'imagines que ha estat en l'agrupament i que han fet història del nostre lloc. Llavors, potser no és un moment personal nostre, però que li tenim apreci, també.
Sí, el que vam voler també amb l'exposició fotogràfica és mostrar els nostres nivells personals, però també com fer una mena d'homenatge doncs, a tota la gent que ha fet aquesta tasca abans. I, com comentava, veus gent del poble i veus pares dels infants que tu dus ara al cau, i també és molt bonic veure aquest relleu generacional i que tot torna una mica.
Al ser una exposició fotogràfica, heu hagut de buscar recursos fotogràfics. Com ha estat aquesta tasca? Heu hagut també d'anar a buscar precisament aquests pares o aquesta gent que ja és gran i que ha participat en anys anteriors en els inicis de l'agrupament?
Sí, de fet, el cau de Sant Sadurní, aquests 35 anys, són comptant des de la tercera obertura, però ha estat obert en dos períodes més, des del 1932. Llavors, clar, per trobar fotos d'aquestes primeres obertures, que en el fons són una història clau també del nostre agrupament, doncs clar, has d'anar a buscar els avis dels infants que tens ara. I clar, fas això, fas molt de contacte amb els antics caps, amb la gent que t'havia educat a tu i amb els pares d'aquesta gent, i és realment molt bonic i també una mica nostàlgic veure com tot el que havia estat abans.
Per tant, hi ha fotografies de més juny o més enrere de 35 anys.
Sí, alguna n'hi ha.
Passem, si voleu, a l'acte principal, que serà el 18 d'abril a la plaça de l'Era d'en Guineu. De què constarà?
Doncs és tota un dia, comencem a la tarda, després de dinar, que farem unes activitats amb jocs per tots els infants, per tothom. Després serà seguit d'un sopar que farem tots junts. I per acabar farem una altra miniactivitat més divertida, lúdica. I com final, una petita festa on està tothom convidat a poder venir i a passar-s'ho bé.
Sí, la idea és fer una petita mostra de la tasca que fem i una celebració, incloure a tothom que ha format part de l'agrupament, però també a tot el poble, perquè en el fons són part de l'agrupament, per dir-ho d'alguna manera.
Aquí anava ara, què significa o què voleu amb aquesta celebració? Com voleu que connecti amb els antics membres, amb els actuals i amb el poble?
Bueno, retrobar-nos tots un altre cop i com veure com gent que va estar més als inicis, com trobar-se amb, per exemple, si han sigut caps amb els seus infants, que ara potser són caps, llavors fer un retrobament de tot i com celebrar tots junts que seguim fent aquesta tasca.
Què significa per vosaltres l'agrupament? Aprofitem aquests minuts finals, si voleu, per parlar de coses ja específiques de l'agrupament.
Sí, jo, parlant com a experiència pròpia que porto des del principi de ser infant al cau, són molts anys i has viscut moltes experiències, has crescut literalment dins d'aquest ambient i dins d'aquesta comunitat, i és un ambient de proximitat, és un ambient tranquil, és un ambient on tu ets tu mateix i realment un espai que s'intenta fer que sigui un espai segur, un espai sense jutjar, i és realment una segona casa, que sembla una mica típic tòpic d'aquesta frase, però realment és així.
Totalment, totalment. Jo tinc una experiència una miqueta diferent. Jo vaig entrar com a nena, però després ho vaig deixar durant un temps i he tornat com aquella, perquè vaig veure com els meus companys, amics, que ho feien amb tantes ganes, i com vaig dir, ostres, doncs per què no m'hi sumo jo i com també fem aquesta tasca. I és això, és un lloc on trobes on ets tu, sense jutjar, que també estàs ajudant a altra gent, estàs fent una feina, i com és com molt gratificant.
Teniu algun projecte o iniciativa de cara al futur, o la metodologia és molt inamovible?
Bueno, nosaltres formem part de Minyons Escoltes i Guia, que és una organització d'educació en el lleure que una mica ens empara. I sí que hi ha unes guies pedagògiques d'alguns valors, algunes guies en què vulguem seguir educant, però en el fons cada cau i cada agrupament escolta, i parlo aquí fins i tot en esplais que també fan educació en el lleure, doncs cadascú es fa una mica seu i t'adaptes a l'espai que tens a l'entorn, en el poble, en les necessitats dels infants i també en l'experiència personal que tens. Seguim unes guies, però el projecte és com seguir educant per un món millor, com diu el lema, i creant persones compromeses i com racionals i que siguin bones persones de cor i que siguin una mica l'altruisme aquest i com que puguin seguir la tasca i que puguin seguir doncs, en l'educació.
Doncs, Sara, Júlia, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní i que sigui tot un encert a la gran festa del 18 d'abril. Moltes gràcies.
Merci, gràcies.
Gràcies.
Penedès en xarxa.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare.
És Gino Paoli, que ahir ens deixava, però aquesta cançó, aquest Sapore di sale, sempre serà universal i restarà entre nosaltres. Acomiadem així, aquest dimecres 25 de març, aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa. Demà hi tornem.
Dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore